Vivències a Ona Codinenca.
Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa sota guió i direcció de Lluís Capdevila. Hola, Lluís.
Hola, molt bon dia, molt bona tarda, molt bona nit. I amenacem que avui aquest és l'últim programa de la temporada,
sí?
Però amenacem que la tardor...
Tornarem. També compta amb la col·laboració de Maria Torrents. Hola, Maria.
Què tal? Com està tothom? Bon dia.
La de Josep Maria Joaneda.
Hola a tots i a totes, sobretot, bona nit.
La de l'Àngel Falqués.
Bon dia i bona hora.
I la que us parla, Rosita Figueres. I el control, en Jordi Massaguer. Bé, quins convidats tenim avui, Maria?
Hola, bona tarda o bona nit a tothom. En aquests moments tenim aquí el senyor Josep Garriga i la Remei Lloberes.
Roser, no te la prendràs mai.
No, mai.
Roser.
Estava esperant a veure quin nom em posaves avui.
Però la R està bé.
Han de mirar la R.
Ja la tinc al disc dur i no hi ha manera. Començarà el Josep Garriga, que ens vol parlar sobre el canvi climàtic, però amb el que ens repercuteix a Sant Feliu de Codines. Endavant, senyor Garriga.
Sí, bueno, bona nit a tots. Bueno, és una mica de resumen del que pot passar i pel que hem d'estar preparats els pròxims 10, 20, 30 anys. Per culpa del canvi climàtic causat per l'home. Això no cal que el discutim perquè la majoria, la immensa majoria del món científic mundial ja hi està d'acord. A nivell mundial, europeu, espanyol i català, tots estem d'acord en que tindrem un canvi climàtic i que ens hi hem d'adaptar. O sigui, això no hi vull... Però al nivell de Sant Feliu de Codines, aquest entorn que tenim, què ens pot passar? Què ens pot passar, no què ens passarà? Primer de tot és que nosaltres estem a dintre un clima mediterrani, això no ho canviarà ningú els pròxims anys, i aquest clima mediterrani canviarà. I canviarà molt. És un dels més afectats pel canvi climàtic a nivell mundial. I què ens passarà, alhora, la veritat? Que el temps normal, doncs, el tindrem diferent. El que s'ha viscut els últims anys, doncs, canviarà progressivament. Què és bàsicament el que passarà? Doncs que els fenòmens extrems, totes les coses que us diré, seran més sovint que passin com extrems. Què vol dir? Que tindrem més sequeres, sempre n'hi ha hagut, però ara n'hi haurà més, tindrem aiguats, tindrem nits difícils de dormir, i aquí m'hi vull quedar un rato perquè això sí que ho hem de tenir present. La gent ha de ser conscient que a Sant Feliu de Codines comencen a arribar nits tropicals. Què és una nit tropical? Bueno, la que té més de 20 graus. A la nit, si tens més de 20 graus, estàs en una nit tropical. No cal discutir, és això.
Una cosa, Anna Rosa, començo a comprar aires acondicionats que em vendràs.
Sí, bueno, això és un altre tema, però hem de saber que les tindrem. Què farem després? Ja en parlarem. Però que en tindrem bastantes de nits tropicals. Cada any, els últims 5 o 6 anys n'hem tingut més, però tropicals. En podem tenir de tòrrides, però de moment en tenim molt poques a Sant Feliu. És una cosa molt extraordinària.
La tòrrida, quants graus?
25.
25.
A partir, o sigui, de 20 a 25 és tropical, de 25 a 30 és tropical, tòrrida, i a partir de 30, que també hi ha llocs a Espanya que allà, és a partir de 30 és roent, en diuen. És una nit roent, vol dir que no es pot viure.
Hi ha algun lloc que les temperatures oficialment de Sant Feliu estiguin anotades?
Sí,
del poble?
Sí. Tenim una estació meteorològica a la sortida de Sant Feliu, que és, es pot controlar i es pot demanar a l'Institut Català de Meteorologia i te'l dona tots els resultats, dia per dia, nit per nit. Vol dir que es pot treure el llistat, eh?
Clar,
i és fàcil.
De fet, Sant Feliu també té un microclima, no és el mateix del cantó de Riells, diguéssim, que del cantó de, sí, de la part nord.
Fixeu-se que últimament, fins ara no era normal, però la televisió surt més Sant Feliu de Codines, us hi heu fixat?
Sí.
Per què? Perquè Sant Feliu es troba que està en dos mons. El món, per a que entendre'ns, del Congost, les tormentes que baixen del Pirineu baixen pel Congost, però nosaltres no hi som, estem a prop, però no hi som. I després hi ha una altra, que és tota la zona de Gallifa i cap allà. Baixen per dos llocs. I Sant Feliu està al mig, i per això hi ha molts dies que hauria de ploure i no plou. Sant Feliu hauria de ploure i no plou. Quan abans plovia, quan hi havia una tormenta d'aquestes grosses, doncs aquí també regàvem. Ara no. Què tindrem també? Onades de calor. Onades de calor vol dir nits tropicals que duren molts dies, o sigui, una setmana. Això és una onada de calor, perquè un dia no passa res. Si un dia no pots dormir, no passa res, però sí, si resulta que són moltes nits, la gent s'afecta molt. Sobre això, què es pot fer? Bueno, cada un individualment ha de prendre les mesures que pugui tenir i pagar-se, perquè és un altre tema, perquè, és clar, moltes mesures d'aquestes valen cèntims. Per tant, ha de procurar una sèrie de coses que aquests cèntims li gastar menys del que hauria de gastar. I això també hi ha maneres, eh? Però parlem de que això passarà. Què representa això? Bueno, que la gent normal de Sant Feliu de Codines buscarà solucions, però hi ha alguns que no les podran trobar. O sigui, està
sí,
previst...
Sí que les trobaran, però no podran pagar-les.
Bueno, però a part de les que puguin pagar o no puguin pagar, ens trobarem a persones que perquè estan sols, perquè estan malalts, o perquè tenen enfermetats, asma i tal, aquella persona, aquella nit, és molt vulnerable. I això té solucions. Com? Doncs s'ha de fer una llista d'aquestes persones que s'hi han d'apuntar i la policia local doncs, està atent que aquella nit que estem a més de 20 o de 25 hi ha 5 o 6 persones a Sant Feliu que viuen soles. Això no és tan difícil. Això si ens organitzem ens en sortirem. Què passa? Que els han d'anar a visitar. Moltes vegades només anar-los a visitar, veu vostè aigua, enraonar amb ells, aquell home aquella nit l'aguanta. Però si està sol i d'allò, aquella persona pot aquella nit tenir un atac de qualsevol cosa. Aquest és un tema fàcil de resoldre, però l'hem de planificar. No ens costarà molts cèntims a ningú, però és fàcil de poder resoldre. El tema de vegetació a Sant Feliu de Codines. La vegetació està canviant. No canviarà, canvia. Està, ara us donaré 3 o 4 exemples i veureu que està canviant ja.
De sí, manera... Estava tot cremat, molts llocs.
Sí, però fixeu-vos, que per això és el que vull explicar, que tots els arbres no pateixen igual. A prop de Sant Feliu de Codines hi ha 4 o 5 tipus d'arbres concrets. Hi ha alzines i roures. Aquests s'acaben morint si hi ha una forta sequera, però tenen una tàctica que és treuen fulles o es deixen morir algunes fulles, algunes branques. Una alzina es veu, comença a estar mig morta, però no està morta.
Té les seves defenses. Té,
la seva defensa és que hi ha branques que les asseca. Com que no, per tant, l'aigua que té la fa servir més perquè es mantinguin
per aguantar
l'arbre. Això ho hem de tenir en compte i quan ho veiem no està passant res més, que és que aquell vegetal està intentant defensar-se d'una sequera. Però després els pins no tenen aquest sistema. Els pins o aguanten o es moren i no tornen enrere. Els pins que tenim aquí, normals, que tenim, són el pi rajolet, tenim bastant algun rajolet, no en tenim gaires, pi blanc i pi pinyer, aquests tres. Quin és el pi rajolet? És el de Castellterçol, és el de Mollà, et diu rajolet perquè a dalt de tot...
Més freds.
Sí, més freds, però que ha arribat a Sant Feliu. O sigui, havia arribat a Sant Feliu, hi ha trossos que és els que ara es moren. O sigui, quan aneu a qualsevol bosc de prop d'aquí Sant Feliu, veureu que hi ha uns arbres que es moren i el del costat no. Però aquell sí, és que és un rajolet, no és un pi blanc. Però què passarà? Que una vegada tallat, que l'haurem de tallar de seguida, quan abans els tallem millor, els que es morin, perquè si es moren després fan plagues, per tant s'han de tallar els pins que es moren. I també s'ha de fer una altra cosa, que la gent ha d'entendre perfectament, que com menys aigua hi ha als boscos, o ambient, s'ha de tallar més sovint el bosc i s'ha de tallar de manera més fort. perquè com amb menys aigua hi han d'haver menys arbres. Això també la gent és fàcil que ho entengui, vol dir que quan tallen un bosc no s'estranyen, diu, és que han tallat molt. Bueno, què vol dir això, senyora o senyor? Han tallat molt perquè es havia de tallar el que es havia de tallar. Hi ha un plan, hi ha un enginyer forestal que ho controla i a vostè no li agrada, bueno, molt bé, però s'ha de tallar. Vol dir, la gent ha de començar a entendre que els boscos s'han de tallar, s'han de gestionar i que com més sequera hi ha, menys arbres hi han d'haver-hi. Perquè si no se'ns moriran tots si els deixem sense fer res.
Anant cap al parc usat a l'esquerra, hi ha pins, cada metro hi ha un pi. Cada metro.
No poden viure.
Això és una salvatjada.
Bueno,
no poden viure.
Però és així. Bueno, però si es talla, té problema. La persona que talla té problemes, perquè ho ha d'explicar a tothom, la gent no està d'acord.
I per què?
Clar, tothom vol entendre del que no entén. Ja, però és així, les coses són com són. Però tenim obligació d'explicar-ho. L'altre tema és el tema infraestructures de Sant Feliu. Clar, Sant Feliu és com és. És un poble de muntanya amb molts torrents. El que hem fet històricament ha sigut tapar torrents. La plaça de Sant Feliu és un torrent.
La de baix dels Alt, també, la de Fonteta
bueno,
també.
Totes les, els torrents que hi havia a Sant Feliu antics els hem tapat i passa l'aigua per sota.
Però hi ha molt.
Bueno, passa l'aigua per sota i no ens inundem. Però què hem de fer, doncs? Tenir en compte que podem tenir aigats forts i l'aigua doncs, es fica per allà on pot i marxa per allà on pot. Però si està embussat un torrent, doncs patiríem molt. Què es necessita fer? Com que tenim torrents tapats, que està bé que ho tinguem, perquè d'aquesta manera doncs, no tenim unes divisions entre trossos de poble, doncs la plaça de Sant Feliu és gràcies a que es va tapar, però hem de fer vigilància activa. Què vol dir? Que mani qui mani Sant Feliu s'ha de cuidar de que hi hagi una vigilància activa, de que no tinguem un dia on en surt. I res més, o sigui, no hi ha cap més problema que aquest. Quin altre tema hi ha a Sant Feliu previst? Doncs el que preguntava algú de vosaltres, s'ha de buscar alternatives complementàries a la xarxa d'aigua. Tenim l'aigua, en tenim, perquè hi van haver unes persones previsores a Sant Feliu que es van cuidar fa molts anys de que tinguéssim aigua ara, perquè ells en aquell moment quasi en tenien, s'ha de rumiar, eh? Hi havia gent que el poble quasi en teníem, va arribar un moment que alguna vegada no en teníem, però hi va haver gent que van buscar una solució per 50 anys i la van trobar. I gràcies a aquells que se'n van cuidar fa 50, 60 anys, ara en tenim.
Tenim l'aigua del Fitó, oi? Que és
bueno,
això?
Sí, l'aigua, de, bàsicament, d'una decisió de comprar una finca que sigui propietat de l'Ajuntament. Bueno, van passar casa per casa demanant 1.000 pessetes.
Sí, sí.
Us ho recordeu?
Sí, sí, sí.
Bueno, vull dir que no. Però aquella gent els hem d'admirar perquè van buscar solucions per ells i pels que venien. No, els que han vingut som nosaltres. Ara hem de buscar solucions per nosaltres
i pels
que venen. No n'hi ha prou de dir ja tenim aigua. Hem de buscar aigua per quan no hi hagi aigua, que ens podem trobar en casos com aquest. Per tant, això, què hem d'intentar fer? Doncs que, a més del que ja tenim, estar connectats a la xarxa grossa de Catalunya. Una xarxa, bàsicament, que està feta amb aigua del Ter Llobregat, amb unes dessaladores grans, que encara se'n faran més, i que està muntat d'una manera en què l'aigua es distribueix i es busquen solucions globals a un problema com és el de l'aigua.
Corregeix-me si m'equivoco, aquesta xarxa arriba a Caldes, no?
Arriba a Caldes i arriba a Bigues. Però, esclar, tot després fa pujada, eh? O sigui, a veure, l'aigua no la tenim a baix, eh?
Que són increïbles. Ho sé dir-lo de Badalona. Fa quasi 15 anys que hi ha un rebentón d'aigua de 180.000 litres diaris que es perden.
Sí,
i bueno, ningú l'arregla. Que si la Diputació, que si l'Ajuntament, que si la Generalitat... 180.000 diaris perduts cada dia.
És
terrible.
Sí, però és una realitat. És una realitat. Ara hi ha un alcalde que té majoria absoluta, podeu arreglar-ho. Vull dir, perquè no podrà donar les culpes a ningú. Però no és fàcil resoldre això, perquè heu de pensar que aquestes tuberies són tuberies moltes de 2 metres de diàmetre, en què el rebentón és en un puesto i allà on surt és a 5 quilòmetres. I allà on surt l'aigua no és allà on s'ha rebentat. No és fer un forat i treure. No és que vulgui disculpar ningú, però no és tan fàcil gestionar l'aigua.
Però porta molts anys així.
Bueno, perquè pel que sigui, hi ha hagut una certa desídia de no buscar la solució. Però vull dir, nosaltres el que Sant Feliu... Estic parlant de Sant Feliu, jo, eh?
Yeah, no de Badalona.
No de Badalona. A Sant Feliu el que hem de fer és buscar solucions alternatives complementàries a la xarxa que tenim i a l'aigua que tenim. En tenim, però ens en faltarà, lògicament. Ens en pot faltar. I això no s'improvisa. Fixeu-vos el que ha passat a Castellterçol, està passant a Gallifa, passa a Castellcí. Nosaltres no ens en donem compte perquè tenim aigua a la xeta, però estan passant camions.
Sí, des de Cantaleta es veuen passar contínuament.
De 30.000 litres, sí. Contínuament. Encara en passa aquest dematí, a Gallifa n'hi va un cada dia, en van a Castellcí. Bueno, per tant, escolteu, nosaltres tenim la sort de què? De què hi van haver uns de Sant Feliu, autoritats d'aquella època de Sant Feliu i població de Sant Feliu, que van preveure que no ens passés el que els ha passat amb ells, que és que tinguéssim aigua.
De les coses bones que es van fer.
És una de les coses bones. Les fes qui les fes, va tenir una bona idea. Per tant, aquestes són bàsicament les coses que en el conjunt de Sant Feliu, doncs, no ens hem d'estranyar de la vegetació que es mori, perquè si un pi rajolet es mor, no passa res, perquè podem tenir un pibor i el pibor podrà viure perfectament a Sant Feliu de Codines els pròxims 30 anys. Però hem de saber que quan tallem rajolets, doncs no estem carregant arbres. Si no trien els arbres, que no hi podran viure.
I a vegades hi posen moltes pegues quan
tallen els arbres. La gent ho ha d'entendre. Jo entenc que costa molt d'entendre. Tothom es passeja per tot arreu. Jo me'n recordo que hi havia molts anys que venia gent a casa dient-me que no es podia tolerar que podessin els arbres d'anar a Gallifa com es feia, que els capolaven del tot.
Sí, sí,
me'n recordo. Perquè que els mataven.
Sí, me'n recordo.
D'aquí mig any em vines a veure i veuràs que aquesta obra no és mort. L'han capolat perquè és tal com ho han de fer-ho. Així l'han de capolar, dic, sí, l'han de capolar. I què passarà? Dic, doncs que reviurà perfectament perquè l'arbre està muntat per reviure. Si no ho fan, es morirà l'arbre.
I els arbres també aguanten molt l'aigua, perquè quan hi van haver aquells focs, després les pluges següents hi van haver inundacions. Home, perquè els arbres no van retenir.
Vol dir, els arbres n'hi han d'haver els que hi han d'haver, no n'hi han d'haver ni més ni menys. No és un tema de resoldre el tema tallant molt, no, tallant amb coneixent que estem amb el canvi climàtic. O sigui que no estem en una època en què no hi ha canvi climàtic. I ens hi hem d'adaptar. I la gent ho ha d'entendre. I per tallar un bosc es talla amb un permís de la forestal, bàsicament, amb uns guardes forestals que ho vigilen. I són aquells els que ho entenen. Ara, opinar, tothom pot opinar el que vulgui. Però és com que quan es fa una casa, es fa amb un arquitecte. I l'arquitecte és el que afirma de que hi ha d'haver... No comencem a pensar i dius que jo aquesta casa la veig massa tombada. No, escolta, hi ha un arquitecte. Doncs aquí hi ha un pla...
Jo hi posaria més ferro.
Jo hi posaria més ferro. Escolti, senyora, vostè pot opinar... O senyor,
sí, sí.
Pot opinar el que vulgui. Però ha de tenir l'enteniment d'entendre que les coses s'intenten fer bé. No sempre. Però quan no, hi ha denúncies, hi ha multes i hi ha persones que se n'han de cuidar. Això hem de tenir-ho clar, perquè si no tothom passeja, tothom explica, trobes una sèrie de gent que et fan preguntes i tenen opinions molt respectables, però això és un poble de muntanya, no és un barri d'una gran ciutat. Això també la gent s'ha de mentalitzar. Coses personals. Una cosa és el comú de Sant Feliu i després cada un de nosaltres què ha de fer? Bueno, cada un de nosaltres tenim que prendre decisions, cada un pel que pot fer. Però ha de prendre decisions. Hi ha el tema de la calefacció i la refrigeració. Esclar, nosaltres estàvem basats en un tipus de combustibles que desapareixeran. El que és gasoil i gas natural té els dies comptats. Dies comptats no vol dir dies, vull dir...
Té... 10 o 15 anys.
Sí. Per tant, què ho substituirà això? Doncs gas natural que no serà fòssil, gas natural que no serà fòssil, i ara em paro un moment perquè suposo que també la gent de Sant Feliu no ho sap què es fa o no és conscient del que es fa de les seves deixalles. Les deixalles de Sant Feliu es recullen i es porten. Les deixalles, bàsicament, hi ha una part orgànica i una part inorgànica. La part orgànica es porten a Granollers i a Mataró. Bàsicament, hi ha un consorci, una entenda entre el Maresme i el Vallès Oriental. I, últimament, s'ha decidit fer una planta, no, que són de les primeres d'Espanya, en què s'agafa la part inorgànica de les deixalles i es fa servir mitjançant un tractament, es converteix en bàsicament en biogàs, i això s'injectarà a la red del gas natural. Això no és un somni, això està... El setembre es farà això ja. O sigui, el setembre ja s'empalmarà. Què vol dir? Que cada vegada més el tub de gas natural que arribarà a les cases, en vez de ser com ara que el 99% és combustible fòssil, cada vegada hi haurà una part més grossa de combustible que serà biològic, que no serà fòssil.
El pèl·let...
Això és una altra cosa. El pèl·let, en parlaré del
pèl·let. Milions de tonelades de deixalles.
Exacte. Per tant, això ens ha d'arribar a entendre perquè s'haurà de fer la divisió entre uns residus i uns altres. O sigui, el que és el de la porta a porta. Això s'ha de començar a entendre. Hi ha puestos que s'ha fet bé i puestos que han tingut molts problemes. Però la idea és bona, que és vigilar perquè sigui fàcil de que sobretot els residus orgànics es puguin aprofitar per fer biogàs i que tot anarà amb el tubo de gas natural i que ja no és fòssil, en part, i que arriba a les cases una altra vegada. Això és l'economia circular.
És un cercle,
vale? Un altre tema que hi ha és que hem de començar tots, no els de Sant Feliu, tothom, a tindre més empatia, o sigui, hem de començar a entendre més el desplegament de les energies renovables. Clar, si resulta que volem tenir energia a nivell nacional, a nivell català, a nivell espanyol, a nivell europeu, i els combustibles fòssils hem dit que el 2050 ja no n'hi ha quasi d'haver, bueno, o més hi ha dues solucions, o tres, quedar-nos en sense energia, o fer energia nuclear, o fer energies renovables. No hi ha gaires altres solucions. Per tant, com que la nuclear té els seus problemes, i no cal parlar-ne, però tothom suposo que és conscient de que els residus de les plantes nuclears són un problema superior inclús al del canvi climàtic, o sigui, és un problema molt greu.
Bueno, les centrals actuals, sí, les de fusió, seran
sí,
diferents.
Bueno, però les que tenim ara, jo no parlo de somnis, tothom diu que ho solucionarà amb tècnica, però amb tècnica es pot solucionar tot. Però la realitat és que el que tenim ara als mercats, tenim una energia nuclear que hi ha molts residus i que causa molts problemes. En canvi, hem d'arribar a tenir un gas natural, com us he explicat, més biològic i una electricitat més verda. Més verda, què vol dir? Més energies renovables. Aquestes energies renovables, doncs, esclar, molesten a la vista els molins, molesten les plaques, a nosaltres ens molesta tot. Tothom li molesta tot. Però no és un problema de molestar. S'ha de començar a entendre que allà on hi ha vent l'hem d'aprofitar, i allà on hi ha sol l'hem d'aprofitar, i allà on hi ha energia verda, que són les deixalles de les cases, la part orgànica, també ho hem d'aprofitar. Ho hem d'aprofitar-ho tot.
No, no, tothom ho vol, però lluny no, de casa.
Ah, sí, aquest és el... En anglès en diu l'efecte MIMBY, not in my backyard. O sigui, jo estic disposat a acceptar-ho tot, però no ho vull a casa meva. Bé, doncs, algú, a casa d'algú
sí,
ha d'haver-hi.
Sí, com que jo no sóc assista, però no vull cap negre al costat.
Bé, la realitat és que hem de tenir més empatia amb les energies renovables en general, que cada vegada la gent ho entén més. Clar, les plaques solars, les primers que em posaven, ningú li agradaven. Ara ja, penseu-se que gràcies a l'abans, arribarà un moment que les cases, les façanes, els vidres de les façanes ja de les cases, ja recolliran l'energia del sol.
Sí.
Bueno, donem temps al temps i ajudem. Jo demano més empatia. Els habitatges. Els habitatges, bueno, ja hi ha una normativa que els descriu amb unes lletres. Procurem tenir la lletra més a prop de l'A possible, tant si comprem com si lloguem, com si arreglem a casa nostra. Què també hem de fer? Vidres dobles, aïllar el fred i la calor. I els electrodomèstics també han de mirem la lletra i comprar, si podem, els de la lletra. Jo us explicaré una anècdota ara. Jo el 2004-2005, que era director de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, tenia l'oficina molt a prop del Corte Inglés de Diagonal. I m'hi vaig acostar. I vaig preguntar, escolti, que tenen electrodomèstics amb lletres? I em van dir, aquí no en tenim. Aquí no en tenim. Clar, aquella època jo sabia que ja començàvem a fer lo de les lletres, però vaig dir, i l'encarregat, va venir l'encarregat, diu, no, no, diu, aquí ningú ens pregunta per la lletra, ningú, això de la lletra, a la gent li és igual, diu, la gent mira les petxesteries, diu, el consum els és igual, aquell moment, diu, el consum els és igual, la gent mai pregunten com va la nevera i què hi cap, i a més això és un món que vostè ens explica, i una noia de darrere, era una senyoreta, va dir, amb una nevera alemana he trobat una cosa de lletres, i ho va anar a buscar i ho va portar, dic, veu com? Diu, ai sí, diu, però això no serveix de res, dic, oh, això és el futur, la A, la B i la C. Diu, ah, no, això no es farà servir mai. Diu, perquè la gent no voldrà pagar més per un electrodomèstic més eficient. Dic, bueno, el temps vindrà i ho veurem, però segur que d'aquí 10 o 20 anys la gent... És més, jo li asseguro que aquí només es vendran lletres AS. I ara, si no, el Corte Inglés, trobeu l'A, la triple A, la super A i la AAAA. Perquè de les altres ja no n'hi han. Perquè resulta que pel mateix preu ara les fan bé. Això, hem d'aprendre aquesta teoria. Una altra cosa que hem de fer és canviar els llums. Hi ha molta gent a Sant Feliu de Codines que es pensa que quan una bombeta es fon ja posarà un LED. Bueno, sí, és una teoria respectable. Però no se'n dona compte que aquella bombilla que té, que està esperant que es faci malbé o que es fongui, que en deien abans, doncs ja hi posarà un LED, no, ha d'intentar canviar-lo com pugui, com abans millor, perquè el LED és 10 vegades més, 90 vegades més eficient que la bombeta que té.
I molt més econòmic.
Bueno, l'altre tema és el tema de mobilitat. El tema de mobilitat és important que reflexionem. Ara està sobre la taula el tema de si agafar el tren o agafar l'avió. I quants quilòmetres, i prohibir-ho, no prohibir-ho... Bueno, s'han fet números. Se sap perfectament que un tren ple o un avió ple... Us diré per què, ple. Perquè, esclar, un tren pot ser molt eficient, però si va un passatger ja no ho és d'eficient. Hem de comparar els trens plens i els avions plens. Doncs, esclar, no hi ha color. És molt millor anar amb un tren ple que amb un avió ple. Per tant, hem de procurar anar amb trens. Però, és clar, això implica que si volem anar amb tren a llocs molt lluny, doncs no és pràctic. En llocs molt a prop, sí. Per tant, per exemple, a França ha començat a dir que vols de menys de 200, i ara volen dir 500, però ja parlen de 200, doncs que estaran prohibits. Bueno, hi ha polèmica, però és lògic. Un altre tema important per nosaltres és els viatges a les Illes Balears, per exemple. A les Illes Balears hi havia primer unes companyies, l'any passat n'hi havia dues, ara ja n'hi ha tres, o sigui, ara ja estem enganxats amb les Illes Balears amb tres, una d'elles és Baleària, però n'hi ha dues més que ho fan, i cada vegada hi ha un concurs per tenir els barcos més nets. Més nets, què vol dir? Que gastin menys, que facin menys CO2. N'hi ha diversos de la Baleària que ja van amb combustibles que són biològics, o sigui, que surten d'un vertader, per entendre's. Un vertader surt metà i fan el barco. Tot això ho anirem veient els pròxims anys.
Bueno, perdona, però aquí tenim la Roser, Lloberes, que amb això dels avions plens o avions buits...
Ja t'asseguro jo que estan plens. Aquest any estaran plens. Perquè, bueno, hi ha un fenomen que...
Perquè si no s'omple un avió o un tren, ja no és rendible, o sigui, ja no...
Bueno, avui en dia, cosa que jo no havia vist en ma vida, i porto bastants anys en el sector, tornen a haver-hi uns preus... Bueno, és a dir, les tarifes d'avió, us poso un exemple, perquè ens passem el dia... Perquè, clar, l'avió és una part important del viatge. Si tu ja parteixes d'un preu d'un avió de 1.500 o 1.800 euros, el pressupost que li dones al final al client és considerable, no? Perquè us feu una idea. Abans de la pandèmia, un bitllet d'avió a Bangkok, que és un destí on hi ha moltes companyies aèries, tothom vol a Bangkok, podia costar, en temporada alta, 800, 900 euros, 1.000 euros si anaves una mica tard. Ara, de 1.500, 1.600, difícil que el trobis. Per l'estiu parlo, igual si mirem al novembre ho trobarem més barat, i no creieu. És a dir, hi ha hagut un fenomen de, no sé si de que la gent no havia viatjat i ara tothom viatja, inclús la gent que no viatjava,
pandèmia,
però els preus han fet un increment impressionant. Impressionant. És a dir, ja et dic que t'estic parlant del doble, no? del cost que tenien abans. Sí, hi ha viatges que avui en dia a vegades hi ha gent que diu un Tailàndia per 2.000 euros, és que 2.000 euros ja no podem fer un Tailàndia. Si el bitllet d'avió ja et costa 1.500 o 1.400, poca cosa més pots fer. No?
I tu que viatges per aquests països, per exemple, això que diu el Josep del canvi, en algun lloc trobes que ja fa una calor insuportable, bueno, que podies haver... Perquè diuen, per exemple, diuen que els russos això ja els hi va bé, perquè allà a la Sibèria fred,
sí,
que fot.
Però ara, per exemple, avui comentàvem aquest matí, perdona que t'interrompeixi, el tema de Canadà, Clar, que el mes de juny, un lloc on normalment el mes de juny encara no fa calor, ja hi hagin tants incendis, és com, com increïble, no? Però si parléssim del mes d'agost, podeu veurien com més normal, no? Però el mes de juny hi estem parlant d'un país que no hi ha... que no és normal que aquesta època faci...
No és mediterrà.
Bueno, és perquè és un clima extrem. I per què els incendis són tan grossos a llocs on no hi ha incendis? Quan n'hi ha?
Mira el que perquè dic, no hi ha previsió.
Perquè no hi ha previsió, no hi ha previsió i perquè hi ha un tipus de vegetació que no està preparada perquè hi hagi petits incendis. No hi ha hagut incendis de 1.000 hectàrees, ni de 2.000 ni de 3.000. Per tant, és tot un seguit. Per tant, al Canadà s'estan cremant 4 milions d'hectàrees. 4 milions d'hectàrees. Bueno, és un d'aquests fenòmens que els haurem de començar a preparar. Gent que no es pensava que se li podia cremar els boscos, doncs se li cremaran. I se li cremaran més perquè els boscos tampoc estaven preparats perquè hi haguessin incendis.
No, eh? I un, altre, un altre efecte, cada que dius això, bueno, ja sabeu que des de que vaig desmarxar del programa he estat a Jordània, sí, Turquia sí. Dos vegades i ara a Grècia, no? En el desert de Wadi Rum jo mai havia vist tantes herbes com aquest any.
Clar.
És a dir, ha plogut allà, sí, cosa sí. Que no és normal, sí. No? I em va sorprendre una de les coses, això, la verdor de Jordània, quan sempre és un terreny molt àrid i molt sec com Israel, que tenen aquell clar, to clar. De pedra pelada, no?
Sí.
I per exemple, ara he estat al Peloponeso, que no coneixia Grècia, és la primera vegada he de reconèixer que vaig a Grècia, que tenim aquí al costat, la zona del Peloponès, el que m'ha estranyat, i és una zona que hi plou molt.
Molt.
Hi plou molt i estava tot molt verd, eh?
Molt muntanyós.
Sí, no, i m'ha sorprès veure oliveres a les muntanyes.
Està ple,
eh? Està ple, jo ho desconeixia, sí, perquè no és un dels jocs que no hi havia estat mai, no? I moltes pluges, també, en el viatge que vaig fer a Turquia, a la costa més est de Turquia, a la costa, sí, la part més est, el que és frontera amb Geòrgia, Armènia, Iran, Armènia i Geòrgia, també ens va ploure quasi cada dia, amb quantitat, és a dir, estava tot verd i preciós, cosa que aquí no, ens costa més veure el verd, no? Però bueno, sí, evidentment està canviant. I però tot i amb això encara hi ha molta gent. Diu, no, jo a Filipines agost no hi vull anar perquè plou molt. Bueno, això era abans, senyor. Ara no pots... crec que ja no tenim aquests patrons.
No pots assegurar.
No? Jo me'n vaig a Filipines el mes d'agost aquest any i em preocupa poc el tema de la pluja. Que plou, doncs plourà. Però vull dir, això ja no passa. Setmana Santa, un dels viatges que ara tothom ha fet, és el safari, no? El safari Setmana Santa era un període que plovia. La nostra obligació és dir-li al client, teòricament, és època de pluges. Bueno, ara ja és igual, jo hi vull anar. Bueno, doncs no ha plogut. Ningú ha tingut problemes de pluges, no ha plogut. I també potser penso que també la gent ens estem acostumant a la calor, perquè, per exemple, destins com Egipte i Jordània, que són els més venuts aquest any, però els més venuts, és a dir, jo recomano que si algú vol anar a Jordània o a Egipte, no hi vagi, perquè està horrorós de gent. És a dir, és algo...
Està ple.
No, està ple, però tot l'any. És a dir, ara fa dos mesos vaig intentar trobar hotel a Petra pel mes d'octubre, mirant setmanes diferents, per una habitació d'una parella, i va ser com una cosa difícil de trobar. Jo vaig trobar-ho, però tela, eh? És a dir, imagineu-vos, d'ara al mes d'octubre. Però el que us deia, juliol i agost, aquests països, ningú hi volia anar per la calor que feia. Estem parlant de 40 sí. graus, que jo sempre dic que a vegades són més suportables que la humitat de Barcelona, perquè són secs, no? Però la gent no en volia sentir parlar. Ara, de cop i volta,
si Anglaterra, que sempre s'ho
plantegen,
se'ls va cremar totes les gespes a tot arreu. Van quedar
sec, tot sec. Hi ha un canvi global diferent. Això és evident, ara, ja.
Però, esclar, en la vida nostra, diguéssim, és molt curta, perquè la vida, la història, diguéssim, és molt llarga, i aquests petits canvis... També es deia que hi havia el forat de la capa d'ozó, llavors va dir que s'havia tapat.
Sí.
I
això també ho podem resoldre.
És ben bé l'home el culpable sí. o són sí, cicles
sí. No,
que...
No. A veure, sempre, fixeu-vos que al principi quan he parlat he dit el canvi climàtic causat per l'home, sí. perquè el normal, el natural, continua existent. El que passa és que se suma un a l'altre. O sigui, les temperatures pugen i baixen. El que passa és que tan sobtadament, tan ràpidament I amb tants fenòmens extrems no havia passat mai. Havia hagut moments glacials, i va haver la petita edat de hielo aquí sí. a Europa, bueno, però tardaven temps a arribar-hi. Heu de pensar que havien passat coses extraordinàries al món que no se sabia ni per què passaven. La història anterior, doncs la gent no era conscient del que passava no. perquè ho veien, però no sabien per què passava. Un exemple. Hi va haver un moment que a Roma, el mes d'agost, va nevar. Un any. A Roma, el mes d'agost, va nevar. I el papa va dir que era un miracle. Va sortir...
Probablement ho fos.
El mes d'agost va d'allò. I va sortir i va assenyalar un lloc de prop de les muralles de Roma i va marcar per fer-hi una basílica que s'hi va fer perquè havia fet el miracle d'allò. Després, més tard, hem sapigut que allò era perquè hi va haver un volcà, el Katakoka...
Krakatoa,
exacte. A Indonèsia, que va tapar tot el volcà, va tapar tot com si posessin tota l'atmosfera del món, i es van donar dos fenòmenos. Aquest de que va nevar una mica a Roma, i un altre fenomen molt important, que la pintura històrica ho marca, que és que els inglesos, en sense voler, com que pintaven els cels que hi havia aquell estiu, tots els pintors que pintaven paisatges ho van pintar vermell. Però es pensaven que era vermell perquè era vermell, no? Era vermell perquè hi havia
el volcà.
Bé, però ara, amb el coneixement que sabem que els fenòmenos que tenim seran molt, 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 molt dolents, en el sentit de que causaran molts danys, però els podem anar evitant. I sobretot, si això també ens fa entendre que hem de fer un petit esforç tots, econòmic i personal, per anar tots sumant esforços com un granet de sorra, perquè a l'hora de la veritat els polítics i els científics d'una manera o altra vagin avançant per lluitar contra el canvi climàtic, doncs, bueno, escolteu, és un gran avanç. Jo me'n recordo que fa 20 anys que vaig començar amb el canvi climàtic, si a mi m'haguessin dit que es lograria acceptar en què hem de suprimir els combustibles fòssils, això era impossible de pensar-ho. I ara a Europa ja ho hem decidit. Ja ho hem decidit. I ho anem fent, penseu-se, que gràcies a aquestes energies renovables que hem fet en aquests últims 3 o 4 anys, doncs, bueno, hi ha molts dies que a Espanya hi ha dies que amb les energies renovables doncs fem anar tota l'energia del país. Això era impensable fa uns anys. Esclar, després molesten els molins, bueno, esclar, hi ha molins...
Ara, tot el que sigui avions i creuers han de canviar totalment
sí.
perquè contaminen una barbaritat. Perquè a vegades veus jo mateix des de casa, a vegades veig tot el que deixen,
sí.
van passant, i a vegades hi ha 7 o 8 o 10 línies cap a Barcelona, i tot això contamina molt més que tots els cotxes que hi hagi dintre.
Sí, però ara ja començarà a triar...
Bé, escolta un moment, tu com vas a Menorca? Què és a Menorca?
Jo hi vaig amb un
bicicleta
que no contamina.
Que no contamina.
Bueno,
val? Contamina molt poc.
Demano un moment de... És que avui tenim només una hora i jo demano uns 7 o 8 minuts que vull fer una prova de cara a l'any que ve anar a visitar algun personatge de Sant Feliu, que sobretot que sigui més gran que jo, que m'expliqui alguna anècdota d'aquella època, perquè el programa es diu Vivències i retenir alguna vivència. Vaig anar a casa de la Montserrat Borrell que m'expliqués alguna vivència de... Ella era la filla del metge de Sant Feliu.
Del doctor Borrell.
La diferència que hi havia entre l'època aquesta i lo d'ara, que no té res a veure, i bueno, em va explicar unes quantes anècdotes que, bueno, si no us fa res, les podríem passar i aviat ho tindrem. Jordi? Bueno, aviam, comencem una mena de programa,
sí.
un experiment, a veure com funciona,
ja, vale.
I entrarem a parlar amb gent de Sant Feliu de tota la vida, però més de tota la vida que jo, i que sí. ens explicaran coses d'aquella època, dels anys 40, dels anys 50,
sí.
I estem amb la Montserrat Borrell, Montserrat Borrell, que tots la coneixem, que ens parlarà de la vida d'ella com vivia ser la filla del metge, el metge d'aquells anys, que no té res a veure, oi, amb els anys actuals.
No, és molt diferent, però molt. És en tots els sentits, eh? Perquè llavors era més familiar, la gent es coneixia més.
Bueno, quan sí. Estaves malalt, quan estaves malalt et visitava des del primer dia fins a l'últim.
Sí. I a vegades es voltava pel carrer i encara els anava a visitar. I bueno, ell feia una llista al dematí per no haver d'anar amunt i avall del poble. I anava, ja sabia si Pep sap alguna cosa. Que ha vingut aquí, sí, que ha vingut, doncs ja sabia cap on era. I ell anava a visitar tots, si tenia una mica de febre, i els anava a visitar. I llavors venien a acabar-ho d'arreglar casa, allà a casa. I feia visites al dematí i al vespre. I llavors, clar, ja no hi havia això del centre que hi ha ara. I quan hi havia alguna cosa, sempre hi havia algú perquè podia dir on era, per això. No deixava mai...
El teu pare ja tenia, ja havia tingut cotxe?
No, penso que no.
Però jo havia vist un borrell metge, un cavall. Però era
l'avi del pare, perquè... L'avi Tomàs era metge d'aquí i el meu pare estudiava i se li va morir el pare en un accident de la companyia de la FECSA de Barcelona. El meu cotxe el va matar. Bueno, va matar, es va morir. I llavors ell quan va acabar d'estudiar va venir a suplir el seu avi, que era el meu besavi, l'avi Tomàs, i ell anava amb cavall. I ell van de dalt del cavall a vegades visitava.
Fas mala cara, sí, avui, fas sí. Mala cara.
I si no, parava allà a la casa i deia, vine, pren això, pren allò. Però diu que moltes vegades no baixava del cavall. Això també ho he sentit explicar perquè jo no hi era.
No, esclar, esclar.
Sí, sí. Però bé, bueno, tot han tingut les seves èpoques, tothom va fer de... I el pare tenia aquell cotxe que com que no n'hi havia gaires, quan el sentís havies d'apartar perquè es ficava dins el garatge Can Rovira, que era allà on hi ha aquella botiga.
Sí, sí, sí.
Tenia
sí.
El cotxe
ja me'n recordo del que havia hagut un
I
garatge.
I com que era ben vell, a vegades per engegar-lo al dematí, havia de posar allà dalt Can Carreter
i
sí, bueno, d'anar una empenta perquè anés avall.
Clar, molts no s'engegaven així, no si no amb una maneta, sí, sí, no?
Sí. I de portar gent també a Ferris, a qualsevol puesto també. I és que venien tots allà, perquè es va morir una nena a Sant Miquel del Fai i se la van portar allà a casa, que és que se moria allà a casa. Això ho recordo.
I tu, com a filla del metge, allà a casa, tu devies barrejar-te amb els pacients
sí, sí.
I ferits. Sí, sí. I
llavors el meu pare, a vegades ja estava molt cansat, també deia, bueno, sortiu que no hi soc. I deia, no, avui no hi és. I llavors sortia ell, si el coneixia, i deia...
Passa, passa.
Ja us passa perquè és que era la confiança que hi havia. Ja et dic, amb això, els que venien d'aquí de cultura, que dèiem nosaltres, no sé què en dèiem ara, el Can Madró.
Sí.
Doncs és que ell tenia una bogeria amb el teatre, i se'n cuidava molt. I amb els del teatre, bueno...
Jo hi havia anat molt al cine, allà.
Sí. I quan anaves un, ja hi era d'aquests, ja pensaves, ai, mare de Déu, que seran d'estona.
Ja. Yeah.
Perquè també és que... I molts vien inclús, em vien dir, coi, t'he vingut a visitar-me, hem fet petar la xerrada i ja no trobo bé, ja no m'ha tornat a res.
Bueno, això hi fa molt, el metge, el tracte sí. Amb el metge hi fa sí, molt, sí. Perquè,
sí, sí.
Perquè et doni tranquil·litat sí, sí. I tot.
I anar a les cases ja era molt si t'hi anava, eh? I allà on anava el meu pare, el que quan marxava tothom sabia qui havia anat, perquè feia el cigarret aquest cargolat.
Ja.
I tot el vol d'ell, quan marxava era tabaco terra.
Bueno, sí, el meu avi també fumava molt.
Sí, sí. Però bueno, ell era la seva vida, això també. Era la seva vida.
Però vull dir, era un metge les 24 hores del dia sí, i els 365 sí, sí, sí. Dies sí, sí. De l'any, oi? Perquè
no feia
pràcticament... Vacances no feia ningú.
No feia vacances.
Però...
Mira, saps que li agradava més quan tenia la tarda una mica lliure? Anar sempre... Vam anar a veure el Pantano de Sal quan l'havien d'omplir.
Sí.
Coses així de Catalunya, però de la vora. Doncs li agradava fer aquestes sortidetes. Parar-se per desvergir-se una mica. I el que li agradava molt també sortir al vespre quan acabaven totes les visites, anar una mica a Can Vidal.
I allà també teníeu ratxos X, oi?
Sí, sí, sí. Sí.
Era... Això ara no sé si seria permès en una casa tenir... Perquè sé que quan veu desmantellar Can Borrell
sí.
Hi havia un problema, perquè deien, esclar, que hi ha una cosa radioactiva.
Sí. Havien de portar una bata, una cosa especial.
Sí. Jo hi havia anat a fer unes plaques allà una
vegada. És que allà ho feien tot, feien radiografies, enguixaven si una es feia mal. La meva mare l'ajudava. I nosaltres també hem d'estar sempre pendents si trucaven o no trucaven, també per anar a obrir. I llavors dir-los, doncs, a mi no pots trobar aquí, o pots trobar allà, però sempre estava pendent, sempre.
I tu a quina escola havies anat?
Jo havia anat aquí a les monges.
Sí.
I llavors vaig anar interna perquè el meu pare volia que estudiéssim. I aquí no feien el batxillerat.
Yeah.
I vam anar a un col·legi d'internes a Barcelona. I llavors, quan vam acabar la carrera, jo vaig anar a Barcelona amb una residència a fer bibliotecària. Que no m'ha servit per res, però bueno, vaig fer bibliotecària. Bueno. vaig anar a estudiar allà. Llavors, però es va donar la constat que gairebé tots els germans eren fora a estudiar. I quan va morir el pare encara hi havia la Conxa i el col·legi. Perquè el pare va morir molt jove. El meu pare va morir 62 anys, va morir molt jove, i tothom ja sabia que no estava bé, perquè arrossegava una cama una mica, deia, senyor Borrell, sembla que no es trobi bé, i l'altre deia, jo avui no he vist mal la cara.
Bueno, 62 anys, ara és jove, però aquella època no era...
No, però era joveneta, 62 anys, eh?
Sí, sí.
62 anys, eh?
Van posar la jubilació als 65 anys, sí. Perquè ja comptaven que la gent no passaria gaire d'aquella edat. Sí, sí.
Però s'han ben servit.
Ara s'han ben servit, perquè sí, n'hi ha unes quantes de més de 100 anys aquí a Sant Feliu.
Molts.
De petita, quan anaves encara a l'escola i tot, per exemple, els diumenges, que devies anar al cine, sí, Cultura,
sí.
Cultura, o el Cine Glòria.
El Cine Glòria va ser després de Cultura, eh?
Sí?
La Cultura era... feien teatre, més que cine, teatre. I llavors vam passar allà.
Però Cine Glòria, el meu pare explicava que havia vist un pianista allà quan feien...
Però el tio Ramon, no el tio...
Quan feien pel·lícules mudes.
Sí, i llavors quan feien un petó i posava la mà per tapar.
Com aquella pel·lícula, sí, sí. Del Cinema Paradiso.
Sí, no sabia si... El Galindo era el que feia el cine. I quan es feien un petó i posava la mà i així no es veia. Però, esclar, ara m'ha dit que ja m'ha marcat el cap.
Hem anat d'un cantó a l'altre.
Ai, sí, sí, sí.
Perquè
sí,
una sí. Cosa és posar-hi la mà al petó, que sí. Era ridícul,
sí, sí, sí.
I ara anem a l'altre cantó.
Bueno, Àngel, però jo em vaig quedar als 60 i per anar al cine havíem d'anar amb algú acompanyat, eh? No podíem anar amb el Lluís sols, eh? Ens havíem d'acompanyar.
Ja.
I ara...
I ara...
No de... parlem.
Bueno, ara ja no hi van al cine.
No, ara ja no hi van. És que ha canviat molt, ha canviat tot massa. Allò era massa i ara també és massa, eh?
Sí.
Per mi ha canviat massa. Però bueno, allà amb el pare també veiem coses ben tristes a vegades, eh? La gent que també, és clar, se'ls ha de mala notícia, també, pobres, veus que sortien també plorant a vegades, i tot també afecta tot això. Jo recordo que hi havia una que estava embarassada i se van haver d'endur als anys 57 o 58, i se van haver d'endur perquè no anava bé. I el meu pare va dir, res, vall. I amb el Monica en Rovira sé que plorava mai, pobreta, s'ha hagut d'una ambulància. I el que ens va contestar, hi ha més malaltes d'això i no se'n mor cap. Ens va dir, jo ploreu, per això ploreu. Si és el que hi ha més malaltes i no se'n mor cap, vaig pensar. Sempre m'ha quedat això.
Bueno, aquí a Sant Feliu ha vingut una ambulància que va estar sí. A punt de fer-se a l'hospital.
O ja en tenien una d'ambulància.
Sí, que la va...
La
portava per Verdaguer.
I era tan alta que quan la van estrenar no van poder tancar la porta.
Ai.
No ho sabies, això.
No
van poder tancar, era molt llarga. I van fer que van anar cap allà al Roca Gran.
Sí.
I el meu pare també va treballar molt per fer una clínica aquí.
Sí.
Que la van fer. I ahir va haver-hi una cesària, van operar molta gent.
Sí, sí, sí. Jo he parlat de gent que havia nascut aquí.
Sí, sí. I això era molt bo, però es va... Sí, mira, molts els hi havia, era a l'edat del meu petit, a veure quan anaven els pares, eren aquí a Sant Feliu.
Ja.
I els feien aquí, que era molt, eh? Poder anar a casa. Perquè tothom ho feia a casa seva amb el petit pupeta de Can Marciant. No recordo, no m'havia sentit a parlar.
Sí.
També aquelles coses que mira, dius...
Bueno, ja hem escoltat la Montserrat Borrell i les seves historietes.
Molt bé.
Hem anat una mica enrere, no?
És molt simpàtic.
Sí, molt bé.
Com que...
És important recordar, eh?
Sí, perquè aquestes coses llavors amb el temps aniran perdent i aquí la ràdio aquesta va mantenint les gravacions aquestes que estem fent i d'aquí un temps potser això cada vegada hi tindrà més valor.
Jo me'n recordo que el vaig anar a veure perquè... perseguint un alumne que no es volia banyar a la piscina d'Obmensius, vaig caure i això era com una boca, se'm va obrir tota la part d'aquí. I vaig a veure, això no és res, i va agafar, clar, clar, que em va posar 3 o 4 grapes i ja pot marxar cap a casa.
El doctor Borrell, que jo el vaig conèixer molt perquè érem veïns i era amic, molt amic del meu pare, era de tenir ànima més que de metge d'enginyer. I es va fer amb els de Can Segarra, amb el Jaume, amb el Josep de Can Segarra, els Vallcorba, els d'Impassa, l'aparat de raios X se'l van fer ells, se'l van muntar ells, van comprar els aparells i ho van muntar. Va ser que no havia, els pobles com Sant Feliu no tenien els metges aparell de raios X en aquella època, i Sant Feliu en tenia. O sigui que era bastant manyós, el doctor Borrell.
Bueno, tenim encara 10 minuts.
L'agenda?
L'agenda, sí.
Podríem dir, menys del que sabem que es fa, no?
Sí, deixa'm dir només un moment que digues, tinc digues el compromís de dir que hi ha un intercanvi entre el Cor Jove del Moianès i la Juvenil, que és una agrupació nova juvenil de la Poncella, i la Poncella, que fa el final de curs, el diumenge, aquest diumenge 11, a les 6 de la tarda al Centre Cívic.
Sí, és això el que et volia dir. A part d'això, el divendres dia 16 hi ha un concert de música clàssica en el Centre Cívic a les 8:30, que hi ha el
francès.
Francès es diu?
No, és francès.
el
Roman Boia.
Roman
Boia.
Roman. Música clàssica el dia 16 a les 8:30.
I deixalles no feu res?
No, deixalles demà... la setmana passada vam anar a les cases del Canà amb sí, el grup petit, que va ser un èxit total.
Això ja no és cap notícia.
Bueno, i llavors d'aquí 15 dies fem la trobada juvenil, eh? Vale, vale. O sigui, aquesta setmana no l'acabé, hi ha trobada juvenil, que som seu aquí a Sant Feliu de teatre juvenil, i es fan 2 dies de teatre. Es fa una obra a baix al Centre Cívic i una al Casal, una altra al Centre Cívic i una al Casal. Vull dir, és una festa...
I si em permeteu, demà sí, la coral La Llum fem una cantada a Santa Susana, a Caldes.
Molt bé.
Hi anem quasi bé cada any.
Fas algun solo, tu?
Segurament.
És la seva participació amb el canvi climàtic, a veure si plou més.
Sí. Molt bé.
Em sembla que... No sé avui com ha anat. Hi havia una conferència avui a la biblioteca?
Sí.
Oi?
Sí, sí.
Hi havia, no. Bueno, perquè ara nosaltres sí, ho gravem a les 7 en aquests moments. Ara ho escoltareu a les 9 i haurà passat. Però hi havia la conferència.
Sí, sobre mossèn Baldelló.
Sí.
Però ja van venir, l'últim programa van venir el Cesc Garriga i el Josep Cot,
sí,
a parlar del mossèn Baldelló. A mi sí, m'hagués agradat també anar-hi, perquè és molt curiós, perquè coneixent mossèn Baldelló, que era una persona que es va escandalitzar perquè hi havia guitarres a l'església, doncs va salvar la vida perquè uns de la FAI el van mig adoptar, i representa que ell era el secretari d'aquella agrupació. Cosa que... Bueno,
són vivències.
Són vivències, però... Bueno. Bé, aquesta estoneta que queda, m'agradaria veure si el Josep ens pogués explicar una mica lo de la conferència última que va anar, perquè vas venir, l'últim programa que vas venir, ens vas explicar que anaves a Egipte, ara no sí, me'n recordo, el
Sharm
el Sheikh.
I sé que
va acabar, una, no com el Rosari de l'Aurora, però va acabar bueno, una mica...
És complicat, perquè, és clar, heu de pensar... que és el Sinaí, la punta del Sinaí, que és un lloc molt turístic ara, moltíssim, i van avions directes d'Itàlia des de 4 ciutats cada dia, i van, està ple d'hotels,
és
un món, però la ciutat està protegida per un mur, i no pots sortir de la ciutat sense que et controli la policia i l'exèrcit
sí,
d'Egipte, perquè és molt perillós.
És un polvorí.
És un polvorí. Jo vaig tenir la sort de poder demanar i poder visitar lo del monestir que hi ha, de lo dels 10 manaments, per dir-ho així,
Santa Catalina,
però vaig molta protecció militar.
I portaves aigua també aquest dia.
Sí, allà està fet perquè hi ha una font, sí, però també hi ha la font de Moisès, i sí, l'arbre aquell que no s'apaga mai, que es crema, que també hi és. Bueno, és un lloc molt estrany, perquè penseu que ha durat més de 2.000 anys, i ha sigut atacat poques vegades, molt poques vegades, i és molt respectat per la gent que té una religió diferent, perquè els monjos que hi ha a dintre són molt respectuosos amb els de fora, però unes parets tremendes per poder entrar. Bueno, allà a Sharm el-Sheikh, cada vegada és més complicat arribar a acords. Per què? Perquè hi ha més interessos.
Yeah.
Clar, les companyies que es prenien de broma el tema d'acabar amb energies renovables, amb energies fòssils, ara s'ho veuen a sobre i, per tant, posen tots els mitjans, tots els cèntims, compren a qui sigui, lloguen universitats, lloguen ràdios, lloguen el que sigui, o sigui, tenen un talonari per convèncer la gent. Sobretot ara ja se'n donen compte de que no podran evitar que els combustibles fòssils s'acabin, perquè això ja ho veuen quasi impossible, però ho volen parar una mica. O sigui, allà hi ha molta gent que està més interessat que el canvi climàtic doncs sigui més lent, o sigui que les mesures que s'han de prendre, parar-les una mica. Glasgow ja es va veure que es havia aprovat que anem a acabar amb els combustibles fòssils i ells hi posen pegues. Pegues sutils, però pegues que són fortes. Com que s'ha d'arribar a acords per unanimitat, això lliga molt. Però és l'única manera d'avançar, perquè, és clar, si comencéssim a dir que un país té més vots que l'altre, doncs entraríem en una dinàmica perversa, perquè com que tots són independents, doncs cada país ho ha de fer voluntàriament. Per tant, teòricament, tant és un país petit com un de gran. Que la veritat no és així, eh? O sigui, hi ha una sèrie de països que marquen la pauta. Esclar, els primers cops que jo vaig anar, fa 20 anys, bàsicament els països occidentals portaven la pauta, però ara han sortit potències a nivell mundial tremendes que fa 20 anys no existien. Xina, la Índia...
Brasil,
Sud-Àfrica, és un grup que en diuen el grup bàsic, la lletra bàsic. Sud-Àfrica també és molt important, i Brasil. Va venir, per cert, va venir el que havia de ser president.
El Lula
va venir, jo vaig estar amb ell, i me'n recordo perfectament que la frase que feia servir més, vengo a cobrar. O sigui, què passa? Que hi ha uns que saben que han de pagar i uns altres que saben que cobraran. Els que cobren volen cobrar més i els que paguen volen pagar menys.
Ara, parlant de Brasil, la salvatjada de Bolsonaro de tallar arbres a manta, és una salvatjada increïble, sí, que costarà molt recuperar tot allò.
Sí, però al mateix temps hem de reconèixer que nosaltres, els del món occidental, el fet que es conservin els boscos del món gratuïtament per nosaltres...
Clar.
Perquè, clar,
hem de col·laborar perquè...
Hauríem de buscar la manera que no haguessin de resar. Perquè, esclar, és molt fàcil des d'aquí dir que ningú talli un bosc, però és que nosaltres ho hem fet abans.
Ja els hem tallat.
Diu
que un esquirol podia anar...
Exacte.
El del Pirineu, el Gibraltar...
Vol dir que nosaltres, tota Castella i Lleó, doncs allò eren boscos. I els vam tallar, per què? Per fer blat. Hem de buscar el sistema per fer-los entendre de que els interessa més conservar la naturalesa. Però, esclar, conservar la naturalesa no pot ser un castig per algú i un benefici per un altre. Hi ha d'haver uns sistemes de compensació.
Els països han de col·laborar, conservar això.
I això no volem. Això no volem. Tots volem energia, parcs, volem tot gratuït. I això és impossible. Les coses tenen un cost i s'han de tenir en compte les externalitats. S'han de tenir en compte el que van les coses. I per entendre una mica el procés, has de posar-te a la cadira de l'altre, no a la teva.
No, és que el temps ens està acabant, sí, ens està, sí, dient el Jordi, sí, que el temps està acabant, i ho sento molt perquè...
Molt interessant.
És molt interessant sempre, però bueno, aniràs venint, no, sí, Josep?
Bueno, tinc bitllet per...
I per la part que ens toca...
Per la pròxima cop.
Haurem de fer el que sí, sí, no?
Sí, quan és exactament, per saber-ho?
Sí, és... hi ha vegades que canvia, entre novembre i desembre. Aquest any és desembre. Els primers dies de desembre.
De 24, del 2024.
No, d'aquest any,
del 2023. És a dir, coincidirà amb el pont de la Puríssima.
Sí, normalment és així. O sigui,
molt bé. Fins aquí el programa d'avui i de la temporada, no?
Sí, sí, sí.
Fins la temporada que ve tornem a venir amb vivències i amb coses noves, no?
Coses noves.
Coses noves.
Molt bon estiu.
Maria, farem coses noves.
Com aquesta novetat de fer una interviu amb
gent. I més, i en farem més, no?
En farem més, sí, senyor.
Molt bé.
Bon estiu.
Adéu, bona nit a tothom.
Moltes gràcies a tots.
Vigileu amb el sol, poseu-vos la crema solar.